El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 15 minuts de les 9, comença la tertúlia del Gall del Monestir, avui amb representants polítics que tindran presència al ple a partir del dia 13 d'aquest mes, de Convergència i Unió, Carles Brugaroles, per la CUP, Ignasi Bea, de Ciutadans, Sergio Blázquez, Eric Gómez, d'Esquerra Republicana, Roser Casamitjana, d'Iniciativa, i Pere Soler, del PSC. Molt bon dia als 6.
Bon dia.
També estem pendents que algun representant del Partit Popular s'assumi a aquesta tertúlia per tractar diversos temes de l'actualitat local i nacional. Falten en concret 10 dies perquè se celebri el ple de Constitució dels ajuntaments. Aquesta setmana Convergència i Unió ha iniciat una roda de converses amb les diverses forces polítiques per parlar d'acords i també del marc general de governança del consistori. Aquestes converses s'han de basar, diuen, en els respectius programes electorals i en un pla d'acció municipal del mandat. Tot això ho comentava la copresidenta de Convergència i Unió, Cristina Paraire, a una columna de Cugat.cat. Els voldria demanar als partits polítics que expliquin com van aquests contactes, si hi ha hagut avenços per possibles acords a partir del dia 13, i també quin posicionament tindrà el seu partit en aquest ple de Constitució, si donaran suport a algun candidat d'algun altre partit o si proposaran el seu cap de llista com a alcalde de la ciutat. En tot cas, que comenci Carles Brugaroles, de Convergència i Unió, si pot valorar com van aquests contactes amb la resta de forces per intentar arribar a alguna mena d'acord, quan vulgui.
Bon dia. Bé, aquests contactes estan tots just començant. De fet, n'hi ha alguna primera trobada amb algun dels partits importants que encara no s'ha pogut produir. I són contactes que estan servint per explicar com hem d'arrencar la legislatura i per fer plantejaments inicials, en el sentit de que afrontem un marc que és nou, que és diferent. Nosaltres venim d'una legislatura en la qual Convergència i Unió tenia majoria absoluta i, malgrat això, crec que és fàcilment constatable que vam ser capaços de construir moltes sinergies i molts acords. Moltes propostes elaborades de l'oposició van tirar endavant i van tirar endavant amb el suport del govern. Jo crec que partim d'uns anys precedents que ens emmarquen una bona situació de diàleg, una entesa i un clima que en aquest ple, jo crec que la ciutat ho sap, que ha sigut constructiu des de la discrepància, però que ha tingut, diguem-ne, un bon to i que entre tothom hem estat capaços de fer coses amb independència des d'on siguin proposades. Crec que ara les circumstàncies amb les quals afrontem aquesta nova legislatura ens proposen a tothom nous reptes en aquest sentit, amb els quals hem de ser encara més capaços de sumar, perquè és evident que des d'un hipotètic govern que ja veuríem, això està tot en l'aire de si hi haurà pacte, no hi haurà pacte, etc. I això, fruit de les diverses notícies, ja sabem que està en l'aire, no? Però que estem en aquesta tessitura amb la qual és necessari tirar endavant amb els aspectes de la ciutat. Les necessitats són moltes, els reptes són molts i molt importants, i per tant mantenim aquesta predisposició a seguir dialogant i a seguir pactant, perquè sens dubte, això ho hem dit moltes vegades, de la intel·ligència de tothom sortirà un govern millor per la ciutat.
La CUP, Ignasi Bea.
Bé, no, sobre això final estic convençut que sense majoria absoluta i amb més diàleg encara i tot plegat anirà millor. Nosaltres la roda de contactes no l'hem interpretat en cap cas com que ens vulguin interpel·lar per entrar al govern. De fet, ningú ens ha proposat això, malgrat ser els segons més votats. No sé si per perspicàcia, perquè tenim models amb moltes coses diametralment oposades, però nosaltres no se'ns ha dit això. Si la trobada que hem tingut ha sigut senzillament per explicar-nos el funcionament, noves propostes, una mica com funcionen les coses a partir d'ara, si hi ha alguns canvis en el cartipàs, bueno, funcionament dels municipals i totes aquestes qüestions. Nosaltres tampoc ens hem sentit ferits ni res, perquè malgrat en aquests segons ja dic no pensàvem que ningú ens vulgui, que la gent de Convergència no ens vulgui el seu govern, pel que deia, per qüestions programàtiques, però tampoc ens fereix perquè nosaltres pensem que hi ha més marge. O sigui, les majories absolutes, siguin on siguin, donen menys marge per la negociació, independentment de la manera en què es desenvolupin les coses, el tarannà de cada govern. I aleshores pensem que un govern en minoria, amb diferents grups que obliguin a fer concessions en determinats aspectes, el pressupost potser és un dels casos on es podran fer coses interessants, és més desitjable per la ciutat. I nosaltres el que sí que hem fet, des de la nostra situació de que no estarem al govern, ja ho sabem això, és sentar contactes amb grups propers per comentar una mica la nova situació, quines són les perspectives que s'obren, que per nosaltres, com he dit, són més fortes, i per intentar això, fer pinya en determinats aspectes per poder incidir i fer més coses, ser més determinants aquests 4 anys.
Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Sí, buenos días. En primer lugar, decir que el otro día mantuvimos una reunión con la alcaldesa Cristina Paraire y la Carmela, que fue muy, en este caso, digamos, creo que hubo una gran empatía. Decir que evidentemente no compartimos el espíritu ideológico y vamos a estar en la oposición. Tampoco de eso se trataba la reunión. A partir de ahí hablamos también de cuál sería nuestro posicionamiento el día 13. Nosotros votaremos, y así se lo hicimos saber a Mercè Conesa, votaremos a nuestro candidato, Aldo Ciprián, y luego hablamos un poco, creo que finalmente se va a establecer el pleno del Carcipas el día 22. En este sentido, nosotros que venimos de la empresa privada y de la optimización de los recursos, nos dio la sensación de que estaba sobredimensionado. Y así le hicimos saber nuestra propuesta de que se redujeran las tenencias de alcaldía, en este caso que ahora son 5, a 2, cosa que creo que al final se va a desestimar. Y luego también repensar lo que son, digamos, la figura de los secretarios que tienen los partidos, que yo creo que esto lo tiene que saber la ciudadanía. Es decir, cada grupo municipal se establecía que Convergència en principio tendría derecho a 3 secretarios. Cada secretario supone unos 27.000 euros brutos anuales. Y también, ciertamente, no sé si eso cuadra mucho o no con la CUP. Creo que la propuesta en principio era subir de un secretario a 2, es decir, meterle a las arcas del ayuntamiento más de 100.000 euros en esta legislatura. Yo no sé si eso es una política social o si ese dinero se podría destinar a otras partidas sociales. Creo que hay una forma distinta de ver la política y esperemos que en estos 4 años la sepamos explicar a los ciudadanos. Simplemente eso.
Esquerra Republicana, Eric Gómez.
Bé, hola, bon dia. Nosaltres encara no ens hem trobat amb Mercè Conesa ni amb l'equip de govern, amb l'actual equip de govern i amb la força guanyadora per valorar què és el que hem de fer. Sí que he de dir que Esquerra Republicana, com a partit assembleari que som, qualsevol decisió que es prengui l'haurà de prendre l'assemblea. I dilluns sí que vam fer una primera assemblea de valoració amb tota la militància per valorar la nova situació sorgida arran de les eleccions. I bé, la nostra postura inicial no és la... O sigui, nosaltres el clima que es va respirar a l'assemblea i que en aquest sentit compartim els que hem estat elegits és que també es pot governar en minoria en aquesta ciutat i que la nostra postura pot ser perfectament d'una oposició constructiva i arribant als acords puntuals que s'esdevinguin i sempre tenint en compte el nostre programa electoral. En tot cas, sí que si hi ha alguna proposta quan ens hi trobem, doncs la posarem en mans de l'assemblea i serà l'assemblea qui ho decideixi. I lligant amb això, doncs el ple d'investidura va amb la mateixa línia, és a dir, amb un punt d'oposició constructiva haurem de trobar-nos i llavors en aquell moment, un cop ens haguem trobat amb la força guanyadora i ens haguem trobat amb l'assemblea, decidirem si votem a favor de la investidura de Mercè Conesa com a alcaldessa o si decidim presentar nosaltres a la Mireia Ingla com a candidata.
Vostès contemplen governar amb Convergència i Unió en el mateix equip de govern?
És que, bueno, això ho ha decidit l'assemblea, com deia, en un primer moment i arran de la valoració de dilluns, doncs dic que el clima era més aviat de no governar-hi, però en tot cas, fins que no ens hi trobem, no tinguem alguna proposta que sigui quina sigui, es passi per l'assemblea local i sigui aquesta qui ho decideixi, no podem contestar.
Iniciativa, Roser Casamitjana.
Hola, bon dia. Bé, nosaltres he de dir que sí que hem tingut contacte amb la Mercè Conesa, va ser si no recordo malament, i una mica amb el sentit que explicava abans l'Ignasi Bea, és a dir, uns contactes formals, diríem, no en cap moment de petició d'entrar al govern, lògicament, sí de funcionament i d'estructura, etc. i la possibilitat, això sí, se'ns va dir, d'arribar a acords puntuals en determinats temes que es poguessin plantejar, ja sigui en base al programa, ja sigui en base a unes determinades peticions o exigències que pogués fer el grup. En quant al posicionament que tindrem respecte al dia 13, a la Constitució de l'Ajuntament, nosaltres ja fa 2 legislatures que no presentem candidat. Sincerament, a mi em sembla una mica... no sé, gairebé ridícul que un grup que té 2 representants presenti candidat per l'alcaldia. O sigui, sembla gairebé una broma, per dir-ho d'alguna forma. Per tant, jo crec que està descartat, malgrat que dilluns vinent tenim assemblea i això s'acabarà de decidir. Em sembla que no és la posició que prendrem de presentar candidat propi. Altra cosa és si donarem suport o simplement ens abstindrem amb el candidat o amb algun altre candidat que pugui sortir de l'assemblea. Per tant, aquesta posició doncs, no la podem dir encara. Nosaltres sempre hem dit que volem una oposició radical però constructiva, ho hem fet durant els últims 4 anys, i penso que aquesta serà la nostra posició. Per tant, acords puntuals, els que siguin, en base al programa i en base a determinats propostes que pugui fer l'equip de govern.
Pere Soler, per tancar aquesta ronda inicial.
Sí, nosaltres sí que hem tingut contacte amb Convergència i Unió, i en tot cas jo apuntar el que deia tant la Roser com l'Ignasi, no ha estat pas unes propostes programàtiques, sinó ha estat més aviat de funcionament, de com es desenvoluparia el ple de la presa de possessió i després el ple del Cardipàs. Hi havia unes propostes inicials que jo entenc que són unes propostes de màximes i que són negociables, per tant tampoc no fa falta comentar-les ara perquè poden variar i poden fer baixar determinats costos per la ciutat. Sí que és veritat que nosaltres obrarem amb responsabilitat, com sempre hem fet, des del nostre posicionament, i per tant el que entenem que una ciutat de 90.000 habitants ha de tenir una certa estabilitat, sigui a través d'un pacte estable o sigui a través d'acords puntuals, però aquesta ciutat s'ha de governar, i entenem doncs, que entre tots haurem de fer algun tipus d'esforç perquè això no esdevingui un caos. Respecte a les sinergies de treball del proper mandat, com hem fet en els darrers 28 anys que hem estat a l'oposició, sempre hem tingut sinergies de treball amb les forces d'esquerra i aquelles que han defensat les polítiques socials. Mostra d'això és que el darrer mandat, doncs el 90% de les propostes que es van proposar des de les forces d'esquerra doncs van ser assumides quasi a la pels tres grups que en aquell moment hi formaven part. Per tant, jo crec que aquesta ha de ser la labor, la continuïtat, la proposició, i hem de continuar doncs, teixint acords amb aquells que apostin per les polítiques socials i per les polítiques d'esquerra i també per la regeneració del treball i l'optimització del que sigui. Sí que és cert que són els primers contactes. El nostre posicionament en el debat d'investidura de l'alcaldessa o dels candidats a presidir el consistori doncs no està definit, ho hem de treballar, hem de demanar, hem de veure amb què s'ha inflat més el Cardipàs o amb què s'ha primat o amb aspectes més aviat tècnics. De totes maneres, celebrar molt breument que per primera vegada doncs l'equip de govern, l'equip que intenta governar aquesta ciutat presenti un pla d'actuació municipal. Era una de les reivindicacions que fa molts mandats que nosaltres havíem demanat, i jo crec que per primera vegada doncs, en la paraula PAM existeix en el vocabulari d'aquest futur equip de govern.
Carles Borràs, li transmeto la mateixa pregunta que li he enviat a Eric Gómez. Vostès pensen de governar amb alguna força en concret dintre de l'equip de govern o prefereixen acords puntuals o una certa relació cordial amb alguns partits per anar aprovant coses com els pressupostos o projectes que es presentin sobre la taula?
Jo diria que en aquest moment està tot obert i que no es pot definir res. Efectivament, si no ho he expressat bé en la primera intervenció, els demano disculpes, però el que volia dir era això, és que aquests primers contactes estan produint en un nivell molt inicial per afrontar com ha de ser el primer ple, quasi des d'un punt de vista també amb moltes qüestions operatives, no? Com escoltaves un regidor, coses que té, o en fi, com ho parem, no? I una mica doncs escoltar i veure aviam com s'han d'afrontar tot aquest període que ara tenim pel davant, les oportunitats que tenim, els reptes que tenim, els possibles problemes que hem d'afrontar de forma conjunta, perquè jo crec que tothom ho ha dit, no? I és que és cert, no? Jo tal qual ho sento, tal qual ho dic, que tothom, amb els mateixos que calgui, no? Però tothom ha tingut sempre una actitud constructiva i és conscient de les circumstàncies, i la meva sensació personal és que continuarà succeint en el futur, i això jo crec que és bo per la ciutat i crec que continuarà sent així. Ara el Pere Soler parlava del PAM, no? Del Pla d'Actuació Municipal, que molts ajuntaments tenen. Nosaltres tenim una eina, jo la veig més desenvolupada que un PAM, és quan tu relaciones el Pla d'Actuació Municipal amb el pressupost, o l'estratègia amb el pressupost, que és el nostre pacte, no? Que és aquesta eina premiada, etc. Després hi ha aquesta qüestió tòpica del cartipàs, no? Si està sobredimensionat o no. I nosaltres, i la perspectiva meva sempre és a intentar explicar les coses amb números, no? Quin és el cost de l'estructura general dels recursos humans de l'Ajuntament, quin pes té aquesta estructura sobre el total del pressupost i les diverses formes d'organitzar-lo, que són factibles, són viables, són legals i són eficients. També jo vull dir una cosa, hi ha molts ajuntaments que tenen més caps de servei, perquè ens entenguem que són, en el cas de Sabadell, per exemple, els caps de servei són càrrecs, són persones eventuals, són de confiança. Nosaltres aquí tenim més directors, més direccions que altres ajuntaments, però això va en detriment d'altres nivells de l'administració. Això també es pot veure de moltes maneres, que és que quan governi un altre partit, perquè això tard o d'hora passarà, doncs té més marge de llibertat, té més llibertat, no? I després cap tendeix cap a una professionalització diversificada. Tinguis en present que nosaltres, quan hem comptat amb persones que són professionals de l'estat directiu, etc., ho fem sense tenir present la seva línia política. I que en molts casos fins i tot hem recorregut a empreses de selecció de personal, com faria qualsevol altra empresa, per seleccionar els millors. I això és així. I en el cas d'economia, per exemple, tenim un cas evident.
Abans havia donat un tros de paraula a la CUP, Ignasi Bea, i òbviament els altres quan vulguin.
Sí, el que passa, comentaris curtets sobre algunes qüestions que s'han anat apuntant. Ara que el Carles deia que són primers contactes de el ple d'investidura, clar, però és que el ple d'investidura s'ha d'arribar amb els pactes fets, no?
No necessàriament.
Home, ja, però la gent, els grups voten una determinada cosa o no en funció majoritàriament dels pactes. Sí. No, tampoc vull, no ens rellarem per això, però dic que no eren reunions massa polítiques, no? Almenys sí, que m'han dit amb nosaltres. I a mi la paraula sobredimensionat sí que em sembla dit, és un tòpic, però el tòpic és dir la paraula sobredimensionat. Nosaltres parlem de duplicitat política i gerencial, en alguns casos és justificable, però nosaltres pensem que no. O sigui, i la comparació amb altres municipis no ens sembla pertinent, més que res perquè és que la majoria d'administracions estan sobredimensionades. Per tant, el ITU més a nosaltres no ens serveix. Hi ha coses que es fan bé a l'Ajuntament de Sant Cugat i n'hi ha que no es fan bé, i nosaltres pensem que hi ha una estructura que està duplicada i que hi ha coses que, bueno, hi ha algunes àrees determinades on hi ha tres persones que fan més o menys la mateixa tasca i que no saps ben bé on acaba una o l'altra i tots tenen dedicació completa. No sé si s'ha de parlar de sobredimensió, però sí que es poden fer millores. Nosaltres tenim algunes propostes i les traslladarem abans del ple del 22 de juny, si finalment s'acaba fent el 22 de juny.
Algú vol afegir alguna cosa més? PSC?
Home, el que està clar és que com a mínim hi ha quatre regidors menys a l'equip de govern. Això sí que s'ha primat almenys el que seria...
Ja veurem l'equip de govern,
no? De moment l'equip de govern. No? De moment els regidors que poden optar a l'equip de govern n'hi ha quatre de menys. Això sí que era una excessiva... No sobredimensió, sinó era sobrepoblació.
Bé, no, nosaltres només dic que exactament el nostre programa sí que teníem un punt on una mica d'acord amb el que es deia abans, que estàvem disposats a revisar l'estructura d'aquest ajuntament. Tampoc no sé si se li ha de dir sobredimensionada o no, però sí de veure què hi ha, què no hi ha, què pot sobrar i què pot faltar, diguem-ho així, per dir-ho. I per tant, és un punt del nostre programa i crec que l'hem d'intentar aplicar.
Nosotros, aunque la reunión ha sido en realidad más bien protocolaria, porque somos novatos y tampoco sabíamos demasiado bien cómo funcionaba, creo que una de las ventajas que tenemos es que venimos con el justo, nos hemos dedicado a la empresa privada hasta ahora y venimos con el olfato de la calle, y esperemos que nunca se nos pierda. Y entonces, ciertamente, creo que somos los primeros, los políticos, los que tenemos que dar ejemplo de que somos capaces de directamente de ajustarnos el cinturón y de que esa cuantía que nos podemos ahorrar luego puede revertir en la ciudad. Y ese es el espíritu con el que realmente venimos, y por eso creemos que está sobredimensionado y que tenemos que dar ejemplo. Simplemente eso.
Canviem de tema. Esquerra Republicana Més sol·licita a l'equip de govern en funcions una comissió d'investigació interna per auditar els detalls de l'adjudicació de la construcció del PAP 3 a Ferrovial. La petició arriba després del tancament de la instrucció del cas Palau, que apunta a presumptes irregularitats en l'adjudicació d'obres per part de la Generalitat a Ferrovial, vinculades al cobrament de comissions, i esmenta la construcció del pavelló esportiu de la nostra ciutat. Segons la coalició, la interlocutòria del jutge, que manté les imputacions, posa en qüestió el bon nom de la ciutat i de l'Ajuntament. Recordem que aquesta presumpta irregularitat ja va aparèixer el 2013, tot i que ara, amb el tancament de la part aquesta judicial, ha tornat a sortir a la llum. Eric Gómez. per què demanen aquesta comissió? Tenint en compte que el 2013 ja va aparèixer en els mitjans de comunicació i ja va haver-hi doncs, la transmissió d'informació en els partits.
S'ha tancat la instrucció. Nosaltres entenem que el que cal és la màxima transparència, cal retre comptes. Sí que al tancar-se la instrucció sí que es manté el que es preveia, que és que hi ha els indicis clars de la cobrament de comissions per Convergència Democràtica, i per tant el que, tot i entendre que bé, que l'actual equip de govern i que Mercè Conesa com a alcaldessa, doncs ens podem creure que no en sabien res, sí que volem que es faci llum i que es sabe exactament tot el que hi ha, conèixer tota la informació referent a l'adjudicació del pavelló 3, i després hi ha una part molt important, i és que el nom de Sant Cugat sí que queda atacat, i nosaltres entenem que des de l'Ajuntament sí que s'hauria de fer alguna cosa per resoldre-ho. I en aquest sentit, doncs, apuntem amb la possibilitat fins i tot de presentar una querella contra Fèlix Millet.
Convergència i Unió, sobre aquesta petició...
Jo, en fi, de vegades la política dona sorpreses. Un diria això, ho decidirà en l'assemblea també, o és un pronto, perquè té pinta de ser un pronto. No? A veure, la instrucció està feta, i aleshores quan està ja una instrucció feta, i el judici doncs, a punt de començar, i tot sembla entreveure que en un termini raonable doncs, hi haurà una sentència, i la cosa, diguem-ne, hi haurà molta més llum sobre aquesta qüestió, doncs demanar una comissió d'investigació quan en el seu dia es va compartir tota la informació, etc. A més, el vostre número 2, no, en Ferran, forma part de la llista, ell té tota la informació. Jo crec que amb tot això tothom hem de ser molt prudents. Estem cansats de veure també imputacions i desimputacions, imputacions que tenen efectes catastròfics, moltes vegades que després queden en no res. Ahir sentia per la ràdio, per exemple, l'exdirector de l'Incasol, que, en fi, jo crec que hem de ser prudents en totes aquestes coses. El nom de Sant Cugat està atacat, doncs, a veure, surt de Resquilló com una de les obres adjudicatàries d'una empresa que presumptament està vinculada amb el presumpte cobrament de comissions. Les comissions d'investigació, quan funcionen en paral·lel amb un procés judicial, francament, poca feina més poden fer que la que fa el propi jutjat. I més aviat acostumen a servir, perdoneu-me l'expressió, per merdar.
Però alguna cosa més sí que es pot fer. Per exemple, es pot fer una auditoria interna per clarificar tots els detalls que...
Auditoria, sí, o tenir tota la informació ja es té, i no hi ha cap problema amb compartir-la amb qui sigui. Ja s'ha fet i es tornarà bé les vegades que calgui. Jo el que puc dir és que lògicament això fa molts anys, jo no hi era, però les persones que sí que hi eren em traslladen una sorpresa perquè tot això sortís, perquè van formar part dels processos, etc. Són persones que no són polítiques, són persones, diguem-ne, de l'estaf tècnic, directiu, dels habilitats nacionals, etc. I que en tot cas nosaltres el que tenim ganes és que precisament el nom de la ciutat no quedi tacat, perquè no s'ho mereix la ciutat, això, i que les coses es clarifiquin, no? Llavors jo diria que el que hem de fer és prestar tota la col·laboració perquè tothom estigui tranquil, i els grups de l'oposició també. Però francament és una proposta difícil d'entendre en el moment processal en què estem.
La CUP?
Bé, penso que és un tema complicat perquè quan fa un parell d'anys va sorgir això, no?, arreu del Cas Palau, diversos grups vam demanar una comissió d'investigació, que es va fer, com si diguéssim, es va fer una reunió on es van exposar les coses, i clar, la informació que ens va traslladar en aquell moment justificava l'actuació de l'Ajuntament, no?, amb aquells papers. Això és evident. Que hi ha hagut comissions en aquest país durant molts anys, no sé si el 3, del 5 o del quin... també això és una cosa contrastada empíricament, no? Aleshores, clar, jo puc entendre algunes determinades demandes quan la mateixa setmana, no?, van apareixent notícies i es torna a parlar de la instrucció i, a més, parlen de l'embargament de noves seus, no? Penso que aquest enrenou fa que vulguem tornar a estar sobre el tema. Nosaltres volem estar sobre el tema, pensem que el pas d'una comissió d'investigació de Sant Cugat ja s'ha fet i que el que hem de fer és esperar la sentència, i un cop ha passat la sentència veurem com queda, perquè estem farts en aquest país que s'absolgui gent innocent a vegades, i també que s'absolgui gent culpable, no? Aleshores, nosaltres no som ningú per determinar-ho, però quan acabi tot plegat veurem quina és la sentència, com s'explica tot plegat. Perquè, per exemple, això que el nom de Sant Cugat s'ha atacat, nosaltres no d'ara, no? Vull dir, hi ha hagut altres casos on semblava que hi havia moltes proves, res vinculat amb el Cas Palau, no? Qüestions d'espionatge que van sortir fa un temps, amb implicacions en l'anterior equip de govern i tot, i al final no ha passat res, no? Judicialment, quan semblava que hi havia moltes evidències i moltes coses. Per tant, per nosaltres, per sintetitzar, no? El pas de la comissió d'investigació ja s'ha fet, a nosaltres ens van donar les explicacions que vam demanar, no obstant això estem esperant la sentència per tornar a demanar aleshores com està el tema, que si això canvia alguna cosa, i esperar que la justícia comenci a actuar amb independència i realment que si són culpables ho siguin i si són innocents ho siguin, no? Però que no passi el que ha passat, perquè el cas que comentava de l'espionatge per nosaltres va ser un cas paradigmàtic de com tot apuntava una cosa i al final no ha passat res i tothom se n'oblida i els responsables de llavors que no agafen ni el telèfon per parlar amb els mitjans, no? Per tant, bé, esperar la sentència però no deixant el tema.
Ciutadans?
Sí, nosotros hemos venido sobre todo a hacer política municipal y allí donde, independientemente del grupo que lo plantee, vamos a estar a favor. En este caso, estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Eric y sobre todo yo creo que no es enmardar el nombre de la ciudad el hecho de aportar información, el máximo de información, si puede ser todavía más información y sobre todo luz y taquígrafos y que llegue a la ciudadanía. Y si hay responsables, bien, y si todos son inocentes, pues perfecto. Yo creo que la transparencia y la información, eso no es óbice en nada con ser desleal a la ciudad, todo lo contrario. Yo creo que los ciudadanos lo que nos piden es claridad y que les aportemos el máximo de datos. Cuanto a lo que decía Brugarolas del tema de los imputados, para ser imputado tienen que haber unos indicios muy sustanciales para llegar a ser imputado. O sea, digamos, alguien que está imputado, nosotros, por higiene democrática en Ciutadans, si un cargo electo es imputado, tiene que dejar el cargo hasta que se resuelva judicialmente y se demuestre su inocencia, o si es culpable, pues en este caso tendrá que abandonar el cargo de forma definitiva. Creo que se lo debemos a la ciudadanía y en este caso pues no vamos a tener tolerancia cero con lo que es la corrupción y siempre vamos a abogar, independientemente de lo entre la CUP o Esquerra, por tener el máximo de información. Con lo cual, luz y taquígrafos a esta comisión informativa y estamos totalmente a favor.
¿Iniciativa?
Bé, jo he de confessar que m'ha sorprès una mica la presentació d'aquesta moció, en el sentit una mica del que deia abans l'Ignasi. El 2013, quan va sortir això, vam demanar informació i aquesta informació se'ns va donar. Per tant, jo no sé si hi ha més coses amagades, si hi ha alguna cosa que es va deixar al calaix, evidentment no ho sé. Si és que hi ha alguna cosa, no veig per què ha de sortir ara. L'altra cosa que respecte a la querella que voleu presentar contra el Millet, qui ha citat la ciutat de Sant Cugat, en teoria, és el propi jutge. Per tant, qui ha embrutat, en teoria, la ciutat és el jutge, no pas el Millet. El Millet ja ha fet prou coses fatídiques que ja en té prou. I l'altra cosa és que jo penso que és un tema que porta molt de temps arrossegant-se. Per tant, jo penso que es podia haver esperat a la constitució del nou consistori i demanar efectivament, si és que s'ha de demanar alguna responsabilitat al nou equip de govern. Penso que fer-ho ara és precipitat i jo fins i tot diria que és oportunista. I l'altra cosa és que efectivament, doncs, penso que amb el temps que fa que dura el tema, potser ens podem esperar algun temps més, esperar què diu la sentència i en funció de la sentència actuar. I amb el nou equip de govern i amb totes les conseqüències que això porti. Jo no dic que hàgim d'amagar res, però sí que vull dir que la informació que en el seu moment vam demanar se'ns va donar. Per tant, fins aquí no hi ha res a discutir. Si n'hi ha d'altre, doncs ja veurem quan surti la sentència.
PSC?
Sí, tot el que sigui clarificar qualsevol fet, sigui aquest o sigui l'altre, benvingut sigui. Ara bé, s'ha de fer amb cautela, no? Perquè abans parlàvem del cartipàs i de la investidura, precisament una d'aquestes coses que pot variar, que és les majories absolutes, doncs aquestes dues o tres comissions d'investigació que es van demanar al llarg del mandat doncs puguin reeixir. Ara han de tenir cara i ulls. No és casualitat que es presenti ara, que per part d'Esquerra Republicana es presenti aquesta voluntat de la creació de la comissió d'investigació. No és casualitat, es disposen de tota la informació, el procés judicial que hi ha no és el moment adequat. Estic d'acord amb el que ha dit la Roser i el que ha dit l'Ignasi també, s'ha d'esperar que la sentència es digui. Se'ns va facilitar tota la informació possible que diguéssim disposava de l'Ajuntament. També és cert que pels papers doncs sembla ser que aquest PAP ha costat a la ciutat 140.000 euros més del que hagués costat, però tampoc entenc que, primer, desconec si l'Ajuntament com a tal es pot personar una causa contra el Millet, una persona que no, diguéssim, que no ha estat en la mesura de la contractació de la realització del PAP, perquè aquí hi ha hagut una adjudicació, hi ha hagut una contractació amb una empresa i el nom del Millet ha sortit a través d'altres investigacions, però no hi ha hagut cap, diguéssim, relació contractual ni amistosa amb la informació que tenim. Per tant, nosaltres creiem que ara és fora de lloc. Creiem que això serveix per marcar perfil d'un grup que acaba d'entrar a l'Ajuntament i que vol posicionar-se i que vol començar a destacar per intentar posicionar-se i veure quina serà la seva política en els propers 4 anys, però entenem que en aquest moment doncs, no hi ha cap tipus d'indici que ens faci dir que hi ha noves proves per endegar una comissió d'investigació. Ara, tot allò que sigui per aclarir, doncs benvingut sigui.
Algun comentari més?
Bueno, dic que, a veure, el senyor Blázquez demanava llums, taquígrafs, transparència, tolerància zero contra la corrupció. Jo el que li vull dir al senyor Blázquez és que els que portem molts anys militant i una temporada després com a càrrecs electes, ostres, nosaltres, clar, quan surten aquestes coses són els que més les patim i som els que portem més anys treballant contra això. Del propi partit quan hi ha hagut circumstàncies, perquè n'hi ha hagut, i de qualsevol partit. Vull dir que els primers interessats en que això sigui així i els més intolerants contra la corrupció som els no corruptes, que som la gran majoria de les persones que ens dediquem al servei públic i que fa molt de temps que hi som, no? Ho dic perquè veníem, no?, com amb l'aura, no, arriba un partit nou que lluitarà contra la corrupció i tots els altres no ho fan. No, això no li admeto, no li admeto. I sé que no és el que vol dir, eh? Però vull que sàpiga que amb aquesta direcció nosaltres hi som, fa molts anys que hi som i continuarem sent. També dir-li que respecte dels imputats, de Sant Cugat no n'hi ha imputats. Vull dir, no n'hi ha ni indicis ni tal, no n'hi ha. I em sobtava això, la vinculació del sobrecost de l'escreix dels 140.000 euros relacionat amb el context que estem parlant, no? Perquè si va ser, doncs probablement són coses que tenien a veure amb l'obra i no en relació amb el context d'això que estem parlant.
Esquerra Republicana, aviat, un torn, després sé que més gent ha demanat, el tindran.
La nostra demanda no és oportunista, ni és perquè estiguem en un moment en què s'està constituint el ple, no, és perquè en aquest moment s'ha tancat la instrucció i davant d'una nova notícia sobre aquest fet, nosaltres que ara recuperem la presència al ple i que fins ara no hi érem, sí que creiem que s'ha de posar la màxima llum a tot el que hi hagi, la màxima transparència sempre, i conèixer tot el que hi ha, no només nosaltres, sinó tota la ciutadania. Sobre el tema procés judicial, imputats i demés, he de dir que una cosa és la responsabilitat judicial, una altra cosa és també la responsabilitat política, i que no sempre, és a dir, per poder imputar algú i perquè hi hagi un procés penal cal, evidentment, uns indicis molt clars, molt evidents, cal, però a nivell de responsabilitat política, doncs no sempre tenen per què coincidir. En aquest sentit, l'actual govern sí que té una part de responsabilitat política pel
per
que...
Per què?
Home, doncs perquè és l'adjudicació d'un pavelló que es va fer en un govern de Convergència Democràtica.
I si és impoluta, què?
Perquè, doncs, per tant, no hi haurà cap problema...
Vostè té algun indici de que no sigui impoluta?
Doncs, per tant, no hi haurà cap problema en fer una auditoria interna i conèixer tots els detalls, vull dir, és que i posar a la llum tot el que hi hagi.
L'administració està permanentment auditada, fet, interna i externa.
El primer que diem és que no dubtem de la honorabilitat dels... Vull dir, això ho diem clarament i ho vam dir, jo mateix ho vaig dir, a més a més. Per tant, si és impoluta, no hi ha cap problema, no? Per conèixer-ho absolutament tot, posar tota la llum a tot el que hi ha i fer una auditoria interna a l'Ajuntament.
Això és el que hem fet, això és el que farem les vegades que calgui, però sàpiga vostè que l'administració està permanentment auditada interna i externament.
La CUP havia demanat un torn, és per Ciutadans.
Sí, ràpidament, per no repetir coses que s'han dit, nosaltres, evidentment, tot el que sigui explicar coses, no només per casos de presumptes irregularitats, sinó del funcionament del dia de l'Ajuntament, s'han de fer comissions, el que calgui, i si s'ha de, l'Eric comentava, la ciutadania, no només els grups polítics, sinó la ciutadania, això ja serien audiències públiques, que també estem d'acord en que es facin per qualsevol tema, només una cosa perquè... Hi ha coses que em toca una mica al braviu quan parlaven, no?, amb aquest discurs impolut de Ciutadans, que ells aparten els imputats. Suposo que es refereix al senyor Jordi Canyes, que el van apartar i després el van col·locar com a assessor al Parlament Europeu, no? Vull dir, aquesta és la intolerància a la corrupció que té Ciutadans. Ja està.
Ciutadans?
Sí, en este caso, por lo que había comentado Carles Bruguerolas, es cierto que en San Juan no hay ningún imputado, pero él ha mencionado la palabra imputado, aunque sea en otras localidades. Yo no he dicho, en este caso, que hubiese ningún imputado que fuera de San Juan, simplemente que los que están imputados deben en este caso abandonar su cargo público en el cual, digamos, han sido elegidos, que es lo que precisamente ha hecho Jordi Cañas, que creo que además ha sentado un precedente en lo que es el Parlamento de Cataluña. Bien, y luego decir que independientemente de esto, nosotros venimos con una actitud constructiva, y yo, viniendo de, poco, digamos, como he dicho, de la empresa pública, pero que he seguido muy de cerca la política, vengo precisamente con una imagen de los políticos bastante positiva. O sea, yo sé que el 90% de los partidos, incluso de todos los partidos que estamos aquí representados, son personas honorables, que además han dedicado tiempo, horas que lo podrían haber sacado de ocio, de su familia, etcétera, o del tejido asociativo, y que son personas absolutamente honradas. Pero por ese 5 o 10% que no lo es, o que lo que ha hecho ha sido directamente mirar hacia otra parte, creo que tenemos el deber, como creo que decía la mujer de César, de tiene que ser honorable o honrada, y además tiene que parecerlo. Con lo cual, creo que le debemos eso a la ciudadanía. Y simplemente por eso pido el máximo de información, que en este caso, digamos, creo que si Convergencia no ha tenido nada que ver y no hay ningún indicio de culpabilidad, pues no les va a afectar en absoluto.
Algun comentari més per PSC Iniciativa, breument, PSC?
Sí, jo crec que, aviam, i ara, sense voler dedicar més temps, no? Però jo crec que, a més, que res s'hauria de fer mirar perquè va estar a govern amb Convergència i Unió i en aquell moment no va demanar cap tipus de responsabilitat. No sé, si hi havia indicis, si hi havia coses, doncs podrien mirar-se que ells també van ser partícips durant un període de temps, en el moment de l'adjudicació i en el moment de que es va construir aquest PAP. Llavors, no sé, potser fila tan prima a vegades se li pot tornar contra un.
No, si hi ha alguna responsabilitat per part nostra, doncs l'assumirem, però nosaltres no en tenim cap mena de coneixement. Justament per això demanem que es faci públic tot el que hi hagi i coneixeu absolutament tot. I per tant no dubtem a l'honorabilitat de ningú, i ho he dit aquí i ho vam dir també quan vam treure el comunicat. No, independentment de qui hi hagués, és a dir, el que cal és conèixer tot el que hi havia, no és res més que això.
Unió Democràtica ja té pregunta per a la consulta interna a la militància el 14 de juny. Després de més de 3 hores de reunió del comitè de govern, el secretari general Ramon Espadaler l'ha anunciat en roda de premsa. Voleu que Unió Democràtica de Catalunya continuï el seu compromís amb el procés des del catalanisme integrador i d'acord amb els següents criteris? 6 criteris que són sobirania, democràcia, diàleg, seguretat jurídica, Europa i cohesió. A la pràctica, això vol dir que Unió condicionarà el seu suport al fet que no es limiti l'aspiració de plena sobirania per a Catalunya, que totes les decisions es prenguin per majoria, que el procés es gestioni des del diàleg amb el govern espanyol, que no hi hagi declaració unilateral ni procés constituent al marge de la llei, que es descartin escenaris fora de la Unió Europea i que es garanteixi la cohesió social. L'acord no ha estat adoptat per unanimitat perquè entre els 28 membres del comitè de govern, amb dret a vot, hi ha hagut 9 dirigents, representants del sector independentista, que han votat en contra. A més, hi ha hagut una abstenció. Carles Brugaroles. M'agradaria saber la seva opinió sobre aquesta pregunta.
Bé, jo crec que
tan llarga.
És patent o notori que no m'agrada. Molta gent estem profundament decebuts amb aquesta pregunta. Ens hem posat molt contents quan el nostre secretari general, Ramon Espadaler, al Consell Nacional, ens va dir que faria una consulta per tota la militància. Un militant, un vot, no? I això, la veritat, em va fer sentir molt orgullós de militar en aquest partit, en un moment tan transcendent com aquest. Però ara, amb la pregunta que se'ns ha formulat, aquest dret a decidir que teníem, no?, per poder participar d'aquesta decisió tan important, doncs ens ha estat arrabassat. Per aquesta pregunta no té una resposta possible. És a dir, si tu ets antiindependentista, no saps què votar. I si ets pro-independència, tampoc saps què votar. És una pregunta que clarament suposa o estableix línies vermelles que, a més, contradiuen la doctrina del nostre partit. És una pregunta complicada i és una pregunta que ha estat molt mal rebuda per la majoria de la comunitat mediàtica, política, i la sensació que jo tinc és per la gran majoria de la militància. Per tant, estem en una tessitura realment complicada. Continua sent un escenari d'oportunitat, perquè les coses, quan es mouen, poden tendir a millorar, poden tendir a acabar d'empitjorar, també pot passar. I el que us puc dir és que continuarem treballant perquè tant els del sí com els del no dintre del partit, doncs, puguin definir-se amb total claredat i total llibertat, i que el partit doncs tingui una posició clara i que la ciutadania, si es planteja votar Unió Democràtica o Convergència i Unió, doncs tingui absolutament clar què és el que està votant. Perquè aquesta manca de claredat, indubtablement, ens fa molt de mal a nosaltres, li planteja dubtes a una part de la ciutadania, i això doncs no és el que jo hauria volgut que passés.
Joan Rigol ha dit que, vista la pregunta, votaré que no perquè posem la legalitat a mans de l'estat espanyol.
Clar, les línies vermelles, aquestes, tu abans has parlat de criteris, jo li dic això, línies vermelles, no? Si les institucions espanyoles no volen dialogar, aleshores què hem de fer? Quedar-nos com estem? Perquè amb aquesta tessitura, en aquesta situació, ja fa molts anys. Per tant, nosaltres tenim una responsabilitat, que és mirar de millorar les condicions de vida de la ciutadania. I aquesta millora de les condicions de vida de la ciutadania passa, sense cap mena de dubte, indiscutiblement, passa per remoure el sistema institucional i passa perquè Catalunya faci un pas endavant, i aquest pas endavant jo només el veig amb la independència. I per tant, renunciar a això o condicionar això a si el PP o el PSOE té ganes de dialogar, doncs em sembla... utilitzaré l'expressió, un frau democràtic.
Els demano l'opinió a la resta de partits, breument, perquè queden 4 minuts de tertúlia. La CUP?
Sí, Unió ha de ser el que ella vulgui, els que els militants vulguin, no? Tant si volen la independència o no. El que passa és que aquesta pregunta el que vol precisament és que no es defineixi, no? I a mi, sentint el Carles, em reafirmo més. O sigui, aquesta pregunta, que pel que sembla, ha estat imposada bastant per una direcció, no? Jo quan veig la direcció, no? Veig el senyor Espadaler, el senyor Duran Lleida, el senyor Pelegrí, que han viscut tota la vida de la política... I qui viu tota la vida de política es garanteix el seu cul, la seva cadira, i per tant la defensa de l'estatus quo. I és el que fa aquesta pregunta, que tot es quedi igual. Diàleg amb l'estat espanyol, quin? Amb els que denuncien per xiular. Quina legalitat? Qualsevol procés d'emancipació suposa una ruptura amb el marc polític i jurídic vigent que hi ha fins al moment, per tal de construir una altra. Per tant, dir que qualsevol procés independentista està condicionat al diàleg amb l'estat espanyol o a la legalitat espanyola és dir que no hi haurà cap procés independentista. Per tant, és un frau a la militància d'Unió, penso.
Ciutadans?
Siendo un asunto absolutamente interno de Unió, vamos a respetar pues lo que ellos decidan, ¿eh? Es un asunto que no nos compete. Simplemente hacer el llamamiento a que siempre consideramos que el diálogo, en este caso... entre las instituciones catalanas y las del resto del Estado, gobierno central, etcétera, nosotros las vamos a defender siempre.
Esquerra Republicana.
Bé, doncs, amb aquesta pregunta, sortir el que surti, seguim sense conèixer, sense saber si Unió Democràtica està o no està pel procés d'independència. El que és obvi és que Duran i Lleida i els que han plantejat la pregunta no ho estan, no volen conèixer què és el que opina la militància d'Unió i no volen que Unió es defineixi. Nosaltres el que voldríem és que Unió es apostés clarament pel procés d'independència i que clarament poguessin doncs avançar en aquesta línia.
Iniciativa.
Bé, i a mi el que em sorprèn també és que, si no m'equivoco, dels 28 membres que formaven aquest comitè, doncs en teoria són 10, no? 9 i una 10. Per tant, jo penso que en teoria el que potser s'hauria de qüestionar a qui representa aquest comitè de direcció. És a dir, si, com diu el Carles Brugueroles, la major part de la militància no està d'acord amb la pregunta, de la manera com s'ha formulat i, per tant, amb les possibles respostes, i malgrat això doncs, ha obtingut una aplastant majoria d'aquest equip de govern, no sé com se li ha de dir, o Consell Nacional, no sé com li dieu, i llavors penso que és que hi ha una disjuntiva o hi ha una disgregació entre els representants i els representats dins del propi partit.
PSC, per tancar.
Sí, nosaltres, com sempre hem fet i sempre farem, som respectuosos amb el que facin les demés formacions polítiques i amb el que determinin i amb el que escollin, i millor si ho pot escollir directament la militància. Ara bé, hi ha una cosa que sí que ens preocupa, que és la debilitat de la coalició davant d'aquestes atzucacs, davant d'aquests sotracs, la debilitat de la coalició de Convergència i Unió, i sobretot de quina serà la seva afectació a la nostra ciutat, en el govern de la nostra ciutat o en el possible govern de futur de la nostra ciutat entre la coalició. Això sí que realment em preocupa, si hi hauran distensions, si hi hauran enfrontaments i si hi hauran accions doncs, que posin en entredit la gestió i el govern de la ciutat.
Breument, Carles Brugueroles.
També em preocupa, no tant a la ciutat, però la cohesió entre Convergència i Unió a nivell país sí que em preocupa, i agrair-vos el fet de saber que cada partit té dret a plantejar el seu full de ruta, no? Jo he fet unes expressions respecte a la qüestió perquè em sembla que és evident i és patent, no? Que no, hi ha un desencís important,
Unió definirà el seu propi full de ruta de la manera que sigui i el compartirem i estarà a la vostra disposició per seguir sumant plegats.
Sergio Blázquez, Ignasi Bea, Eric Gómez, Roser Casamitjana, Pere Soler i Carles Borgalos, moltíssimes gràcies als sis per haver vingut i ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé, molt bon dia.
Moltes gràcies.